Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Són les 9 del matí, us explicàvem aquest matí a les 8 que 11 menors d'edat han presentat una denúncia per aparèixer despullades en unes fotografies que s'han manipulat amb intel·ligència artificial. Les mares de les víctimes del Mendralejo a Badajoz van denunciar els fets i la Policia Nacional ja ha pogut identificar alguns dels menors implicats en aquest muntatge. Es calcula que hi hauria una trentena de joves afectades. No és la primera vegada que un cas així, però, surt a la llum. A l'agost, la influencer catalana Laura Escanes, per exemple, també denunciava a través de les xarxes la difusió d'imatges seves despullada, però no eren reals, sinó es tractava també d'un altre muntatge fet amb aquesta tecnologia. Avui a la caravana hem volgut convidar Fran Segarra, especialista en intervenció entre tecnologia i ésser humà, expert en ètica de la intel·ligència artificial i fundador del Human Tech Institute. Senyor Segarra, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, Joan.
La primera pregunta que li voldríem fer, senyor Segarra, és si nanos menors d'edat han de tenir accés a aquest tipus de tecnologia.
Bé, doncs aquesta és una molt bona pregunta, realment. La qüestió és que és pràcticament impossible de posar barreres al camp, com es diu, no? Llavors és molt difícil que un adolescent avui en dia no pugui tenir o impedir l'accés a un adolescent a aquest tipus de contingut. Per tant, jo crec que el millor és partir de la base de, primer, la divulgació i després l'educació. L'educació dels adolescents és importantíssima perquè tard o d'hora, avui en dia, malauradament, es trobaran amb aquest tipus de contingut, tard o d'hora, i això crec que és inevitable i s'ha d'entrar directament doncs, per l'àmbit, crec personalment, de l'educació i la divulgació.
Jo recordo que, i ho dic de memòria, però recordo que es va voler també arreglar l'accés a la pornografia i a França, si més no, es va fer com una prova, havent de posar el DNI, el passaport, el document d'identitat al web per tal de tenir-hi accés, quan en altres països, la majoria de fet de la Unió Europea, només has de clicar aquell botó que et pregunta si ets major d'edat i prou, per tant, molt fàcil d'enganyar-ho tot plegat. Podem anar cap a un model tipus francès, per entendre'ns?
Bé, doncs la veritat és que això depèn una mica de la legislació que es vagi fent des de la Unió Europea. En aquest cas, ara mateix, fa poc, s'ha aprovat la EA Act, que és la regulació europea que regula tot el tema de, sobretot, la intel·ligència artificial, però també es regula tangencialment tot el que comentes, no?, d'accés a continguts, de què es publica, què no es publica, com s'accedeix, etc. I bé, sembla que això posarà una miqueta més de, entre cometes, impediments perquè la persona més vulnerable, en aquest cas els col·lectius més vulnerables, com podria ser en aquest cas els adolescents en referència a l'accés en aquest contingut, tinguin una miqueta més de complicació i possiblement si hi hagi un híbrid entre un model del que està ara i un model més, diguéssim, a la francesa, no com tu comentaves, però bé, vull dir, sempre hi haurà una via d'accés en la qual avui en dia, com tu saps, els adolescents saben més de tecnologia que res, no? I trobaran la manera si volen accedir. Per tant, jo aposto 100% per la divulgació i, ja et dic, i l'educació, i òbviament també la legislació. El problema de la legislació és que és molt lenta. Llavors, fins que arriba aquest moment en el qual s'aprova aquell botó que impedeix que un adolescent entra en aquest contingut, molts d'aquests adolescents que són més vulnerables ja han vist aquest contingut, ja han pogut crear imatges hiperrealistes amb intel·ligència artificial, com és el cas de les manos de Mendralejo, per exemple, no? Que és el que parlàvem ara. Llavors, bé, la legislació és lenta, per tant, importantíssim, primer, divulgació, que és més ràpida, després, educació, que és menys ràpida però més efectiva, i la legislació, que arribarà, però més tard.
Ara que ens parlaves de legislació, Fran, entenc que de moment, a dia d'avui, no està suficientment reglat tot plegat.
No, i tant que no. Tot just ara la Unió Europea, com et comentava, comença a aixecar el dit en aquest sentit. La Unió Europea sempre, si et fixes, fa un rol en el qual el que vol és marcar la legislació a nivell mundial, perquè no pot competir a nivell tecnològic tant com Estats Units o Xina, per tant el que vol és tenir un rol més de legislació, no? De donar aquesta primera empenta a la legislació, com ha passat també amb el tema de la protecció de dades, com ha passat també en el seu moment amb molts altres temes, sobretot en l'àmbit laboral, però la intel·ligència artificial, tot el tema de tecnologia, de grans tecnològiques, bé, doncs aquestes empreses sempre estan per davant, van més ràpides que la legislació i, per tant, ara mateix hi ha un buit molt important entre el que pot oferir una empresa tecnològica o pot oferir la innovació tecnològica i el que està regulant la legislació. Llavors, aquí sí que, efectivament, hi ha poca legislació perquè hi ha un gap, per entendre'ns, entre lo ràpid que van les tecnològiques innovant i lo ràpid que va la tecnologia i lo lent que va la legislació. Encara que en aquest cas, amb la IA Act, s'ha fet un esforç per anar molt més ràpid del que normalment es va, perquè ja es veu a venir que si no s'agilitza, es passarà molt per davant i s'encendirà les mans.
Tot i que no existeixi aquesta legislació o aquesta suficient legislació, és veritat que els menors s'enfronten a una sèrie de delictes per haver difós aquestes imatges falses, però deixa'm fer una mica d'advocat del diable. De fet, vaig a fer una afirmació bastant barroera que ni jo mateix em crec, però vaja, segur que hi ha gent a casa que s'ho pot arribar a pensar. Si són imatges falses, és a dir, si la cara és d'una noia per molt menor d'edat que sigui, o posem el cas de Laura Escanes, que dèiem abans, que ja és major d'edat, però el cos és completament inventat per intel·ligència artificial, on és el delicte? O on hauria de ser el delicte?
Bé, doncs aquesta és una molt bona també pregunta, Joan, la veritat. I bé, doncs aquí la discussió legal, efectivament, uns diran que on està el delicte, els altres no, però fixa't una cosa que crec que és molt important en aquest cas, i és que doncs, les imatges són imatges hiperrealistes. Vale? Llavors, a partir d'aquí, la qüestió està en que aquestes persones, encara que sàpiguen que la imatge no és verdadera, i les persones, inclús mateix que les creen, saben que no és verdadera, realment efectes pràctics, per entendre, sí que ho és. No? Llavors, aquesta imatge ja està llançada a l'espai virtual, ja està llançada a les xarxes socials i tota la càrrega, per entendre'ns, no? Si ens posem una miqueta amb llenguatge més legislatiu, tota la càrrega de prova que té el desmentir que aquesta imatge és certa o és falsa, recau sobre la víctima. I això és una miqueta al revés del que hauria de passar, no? I llavors, doncs, la persona que té aquesta imatge donant voltes hiperrealista i que tothom doncs, ja l'està veient, doncs és la que té la càrrega de demostrar d'alguna manera que no és real. Però aquesta imatge ja està a internet, no? I per una altra banda, també et volia comentar que hi ha una dada interessant. He fixat que 9 de cada 10 casos de creacions d'imatges hiperrealistes pornogràfiques d'aquest estil són, les víctimes són dones, no? Per tant, també estem entrant una mica en el que és el tema del masclisme representat a les xarxes socials i representat d'aquesta manera tan escabrosa, no? Per tant, per una banda, el que et comentava, no? La càrrega de la prova recau sobre la víctima i per l'altra, normalment són dones que s'han vulnerat els seus drets. Per tant, jo crec que és molt perniciós i per tant, doncs, sí, és un problema molt gran que tot just ara està sortint a la llum i que serà un problema greu en els pròxims anys, segur, segur.
Començàvem aquesta conversa, Fran, que et preguntava com és possible que hi hagi menors no només que difonguin aquestes imatges, sinó que puguin accedir a aquest tipus de tecnologia per fer-ho. Anem a l'altre cantó de la moneda. Com ens podem protegir o com podem defensar de la intel·ligència artificial als nostres fills, a les nostres filles, perquè passin casos com aquests?
Sí, doncs, bé, torno un altre cop al que comentàvem abans també. Que crec que és molt, 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 molt important educar. Educar més que posar límits, que òbviament també són importants, però crec que és molt, 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 molt important l'educació. L'educació és fonamental perquè, com et comentava, la tecnologia està allà, l'accés a la tecnologia és molt fàcil, malauradament, i suposo que amb la legislació europea que comentàvem també ara fa un moment, tot això canviarà. Mm-hmm. Però per lluitar fins que arribi aquesta legislació, crec que doncs, la divulgació en primera instància és molt important i l'educació fonamental. S'ha de, crec que a casa és on és fonamental educar els adolescents, sobretot, que sàpiguen que no tot el que estan veient a les xarxes socials és real. Mira, jo soc psicòleg, Joan, de formació, uh-huh. I les conseqüències psicològiques que té tot el tema del deepfake que tindrà, i que ja està tenint tot el tema de deepfake i de les imatges hiperrealistes, però que són falses, amb les persones, amb menors i adolescents i també més joves, no tan menors, crec que serà també molt important. Per tant, s'ha d'educar als adolescents a que entenguin que tot el que estan veient a internet, que posin en dubte, no? que tinguin aquest pensament crític sobre les imatges que estan veient. I llavors també que entenguin les conseqüències que pot tenir, per exemple, doncs, posar una fotografia a una xarxa social, posar una fotografia de pen com a la Unió sense samarreta o el que sigui, no? Uh-huh. En una xarxa social, i que totes aquestes imatges poden ser extretes per algú amb intencions pernicioses per poder fer imatges que després ens poden perjudicar molt. Jo crec que aquí està la clau, no? En l'educació, a casa, a l'escola, etcètera.
Anem al següent pas, que és la distribució d'aquestes imatges, delicte pel qual es vol imputar d'alguna manera, tot i que siguin menors aquests menors implicats. Es pot arribar a frenar la distribució d'aquestes imatges o un cop ha començat tot plegat és infrenable?
Bé, es pot arribar a frenar si s'arriba aviat. És molt poc probable que això pugui passar, però el més normal és que quan ja s'ha començat la difusió, aquesta difusió ja sigui inclús a vegades viral. No? Abans parlàvem dels casos de Rosalia i Laura Escanes, que en aquest cas és veritat que són persones famoses, influencers, que tenen una comunitat de seguidors molt gran. Per tant, qualsevol contingut que vingui d'elles es viralitza molt ràpidament. Però també pot passar amb una persona normal que doncs, tingui aquest tipus de problema i tingui doncs, aquest tipus d'imatge a la xarxa. No? Pensem que un cop ha entrat en un territori en el qual es viralitza molt la imatge, o inclús la mateixa premsa doncs, fa molta publicitat, per exemple, en aquest cas de les menors, de les noies del Mendralejo, que hem dit que eren 11 menors segur i fins a 30 noies més que podien tenir aquest problema. Clar, quan això passa, és molt, molt, molt difícil de frenar. Per tant, s'ha d'intentar que no passi. I perquè no passi, insisteixo, s'ha d'educar a les persones perquè també, primer, sàpiguen les conseqüències i, segon, sàpiguen que quan veuen aquest tipus d'imatge avisin ràpidament a les autoritats i també que no la distribueixin, perquè a vegades es pot fer com una broma. Ah, mira el que he vist, tal, no sé què, però això té unes conseqüències molt greus per la persona que és una víctima d'aquest tema, no? Sí. Llavors, aquí torno a advocar, com veus, soc un fan de l'educació i la divulgació, crec que és molt important.
Avui estem parlant amb Fran Segarra, ell és expert en ètica de la intel·ligència artificial, fundador de Human Tech Institute, com sap en Fran, perquè hem parlat més d'una vegada aquí a la caravana. Jo sóc una mica temerós de tota aquesta nova tecnologia i m'ho miro tot una mica amb recel. Ara, quan Fran ens parlaves d'imatges hiperrealistes, també hem vist sovint alguna imatge d'algun polític, inclús mundialment conegut, on amb la seva pròpia veu se li fan dir coses que ell no ha dit mai. Clar, compta amb això, perquè ens pot conduir, no sé, fins a inici de guerra, sobretot, no? Per exemple.
Sí, això és un altre tema que està molt relacionat amb el que comentava ara i forma part de la mateixa, diguéssim, camp de la intel·ligència artificial, que és el tema del deepfake, no? Uh-huh. Bé, doncs aquí sí que entrem ara, em fa l'efecte en una època, i com et comentava, la meva part de psicòleg s'activen totes les alarmes, perquè entrem en una època en la qual estarem dubtant de tot el que veiem, tot el que sentim, si és real o és mentida, no? Per tant, és molt important que tots nosaltres desenvolupem una qualitat humana que és importantíssima en aquesta nova era en la qual no sabrem si és cert o és fals el que veiem, el que sentim, que és el pensament crític. El pensament crític, l'opinió personal crítica del que estem veient i del que estem sentint, serà una cosa bàsica per la supervivència a la nostra, en aquesta època en la que entrem, no? Mm-hmm. El deepfake doncs ens farà dubtar d'això, de que si és alguna cosa real o no, i tothom que tingui una intenció per crear un deepfake en un sentit o un altre, ens intentarà, serà una manera més de persuadir, per exemple, que comentaves tu, doncs la nostra opinió política, el nostre vot, veure una imatge que no és real i que pensem, per exemple, que podem aconseguir un cos perfecte, però aquest cos no és real i, per tant, ens vendran un producte per aconseguir-ho, etcètera, etcètera, no? Per tant, aquí hem de desenvolupar aquest pensament crític quan abans millor.
Per cert, per últim, Fran, deixa'm preguntar-te perquè els mateixos científics, els mateixos experts van signar una carta, com saps, on demanaven aturar el desenvolupament de totes aquestes eines. Clar, si ho diuen els mateixos científics, fins a quin punt ens hem de preocupar i fins a quin punt s'ha d'aturar?
Bé, doncs sí, és veritat. Aquesta carta va existir. També hem de mirar a veure per què es va fer aquesta carta, si es va fer de manera estratègica perquè altres països també parin de desenvolupar intel·ligència artificial o pensin que es para de... Bueno, però bueno, aquest és un altre tema. Però sí que és veritat que aquesta carta va ser tota una declaració d'intencions, perquè si no aquests grans... desenvolupadors d'intel·ligència artificial no l'haguessin fet, i va ser una carta del que et comentava, no? d'intencionalitat, en el sentit de que, bé, doncs, potser hem de parar una mica, repensar, sobretot, jo crec que és molt important, el contingut de la carta parlava molt de no aturar la innovació, però sí parar una mica i repensar com l'estem desenvolupant, per després fer-la correctament i sobretot centrada en el benestar de l'ésser humà. Abans parlàvem de que un deepfake pot canviar una opinió d'un vot, una opinió política, influir en un corrent de pensament social que pugui desenvolupar, inclús, com comentaves, no? en una guerra, per exemple, no? posant-nos fatalistes. Tot això influirà molt i està influint ja molt amb la salut democràtica, amb la salut social i amb la salut de la cohesió social que tant necessitem en aquesta època, no? Per tant, Sí, aquesta carta va ser una declaració d'intenció de la que deien, sobretot, jo em quedo molt amb la paraula de repensar la tecnologia que estem desenvolupant, perquè al final la tecnologia ens farà ser l'espècie que volem ser en el futur, no? Per tant, la tecnologia que estem creant avui crearà el futur que viurem demà, no? Per tant, aquest stop and go, una mica, és importantíssim i crec que s'hauria de fer, encara que al final no es va fer. Però bé, jo crec que ens va arribar a tots i tots vam fer una reflexió profunda sobre el que és la tecnologia i la intel·ligència artificial, sobretot.
Com deia aquella famosa frase, renovar-se o morir, jo agafo les paraules de Fran Segarra i dic educar-nos o morir a l'intent. Fran Segarra, expert en ètica de la intel·ligència artificial, fundador del Human Tech Institute, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí a la caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, molt de gust, Joan, com sempre.
Un plaer.
Gràcies. Un plaer.
Radio Estel